Molt bé, bon dia a tothom. Gràcies per aguantar i tornar a venir el segon dia. Això no és, no és el Mundial, vull dir que no hi ha dos partits que lluitin entre ells, dos equips, però deixeu-me dir que avui tornem a tenir una alineació de luxe. Un conjunt, aquest matí, de tres autoritats en la figura i l'obra de Joan Ferreter. La Núria Perpinyà, en Víctor Obiols i després de la pausa en Laureà Bonet. I jo estic molt content de tenir a la Universitat de Girona la Núria Perpinyà, que no ha estat la primera vegada que ve, però tampoc ens veiem tan sovint. És professora de Teoria de la Literatura a la Universitat de Lleida. És una persona amb molts interessos, és a dir, que és novel·lista i si no heu llegit cap novel·la seva us les recomano. Són unes novel·les molt interessants, molt particulars, exploracions temàtiques, lingüístiques, lèxiques, narratives, amb un projecte que crec que no té gaires cooperacions amb altres narradors o narradores catalans. Li interessa el teatre, li interessa la traducció i sobretot, és clar, li interessa la teoria de la literatura i potser més en concret jo diria allò que podríem anomenar la poètica, no? La poètica explícita dels escriptors, no? I el seu llibre sobre Gabriel Ferreter, sobre la recepció de Gabriel Ferreter, va ser un llibre que va marcar els estudis, no només sobre Gabriel Ferreter i sobre poesia, sinó els estudis de teoria de la literatura a Catalunya o en llengua catalana. Núria, moltes gràcies per ser aquí. Ja sé que no ha sigut fàcil, però aquí estem. Com sempre hi vam dir, i ara us torno a convidar, no es tracta de fer una lliçó magistral, vaja, si la Núria la vol fer i la pot fer endavant, però esteu convidats a participar, a discutir, a debatre, sense vergonya, sense por, amb tota naturalitat, perquè d'això es tracta. No estem en un congrés de savis i erudits, sinó que estem aquí per aprendre a llegir poesia, per llegir poesia, per reflexionar sobre els que han reflexionat sobre poesia, per reflexionar sobre els germans Ferreter, que evidentment no ens els acabarem pas aquests dies. Són interessantíssims, ja ho vam veure dir, obren moltes perspectives, per tant, jo us insisteixo, sense por, sense timideses, i us animo a debatre. I també, menys important, no us oblideu de firmar els papers aquests de les llistes d'assistència. Gràcies, Núria.
Molt bé, gràcies, Javier, i a vosaltres, assistents de la Universitat de Girona, per convidar-me. I doncs avui us parlaré de Joan Ferreter. Deixo en Gabriel Ferreter, no, perquè no me l'estimes, no? En fi, no es pot parlar de tots alhora. Em dedicaré doncs exclusivament a Joan Ferreter. I faré la meva intervenció, la faré com en tres blocs. El primer bloc us explicaré de manera resumida els seus principis teòrics, és a dir, com concebia ell que havia de ser la interpretació literària. Després faré, ja que és, doncs, sempre que hi ha una nova performance, una nova representació, doncs no repetirem el que ja s'ha dit, sinó que aportarem coses noves. Aleshores, en la segona, després d'aquesta primera part teòrica, faré una segona part més ideològica, potser més polèmica, evidentment, i després, si arribem, això ja potser ho deixarem al debat, ja veurem, atès que és llegat Ferreter, doncs potser us explicaré quina ha estat la influència dels germans Ferreter en la meva obra, però això ho deixarem ja en tercer lloc. Començo per la primera. Ferreter, com teniu el títol, era una persona a nivell teòrica, a nivell personal doncs ja en parlarem després, a nivell teòric una persona bastant equilibrada, fins i tot bastant tradicional. A mi em costava de posar aquesta paraula, de pensar que potser es molestarà si li dic tradicional, no, però ja li sembla bé. És a dir, una persona bastant doncs això, equilibrada dintre de la teoria literària. Però primer que res, el que hauríem de, si alguna idea hem de ressaltar de l'obra teòrica de Gabriel Ferreter, és que, de Joan Ferreter, aquests lapsos se me produiran, no patiu, però sempre vull dir Joan Ferreter avui. La seva obra teòrica sobretot si haguéssim de ressaltar un, només un tema, és que ell va ser un dels reivindicadors del paper del lector en la literatura, en la interpretació literària. Fins aleshores, fins als anys 50, 60, el paper predominant, l'última paraula sobre un text la tenia l'autor, és a dir, el que l'autor deia era l'intencionalisme, això és el que un text volia dir, el que deia l'autor, o cap als anys 60, però bé, venint ja del formalisme rus, la darrera paraula la tenia el text. El text és el que hi ha i ja està, això és el text. Però a partir dels anys 50, 60, etc., es comença a parlar d'aquesta reivindicació, l'opinió del lector, de la qual ara ens, diguem, és una cosa tan normal, l'opinió del lector, l'opinió de l'espectador, etc., etc., l'opinió nit, que ara tothom opina, doncs això, a les xarxes socials, etc. Això ha estat una cosa terrible. De com va començar Joan Ferrater? Terrible era, parlo de Joan Ferrater, ja li semblaria potser una mica massa, eh? Les opinions actuals, perquè dic, ell era una persona mesurada. Però en qualsevol cas, ell va ser un dels que va obrir aquesta porta de la importància del receptor. A veure, no s'ho va inventar ell, totalment. És a dir, això és com un descobriment científic, ell va fer el descobriment, però quan hi ha un descobriment científic no és només l'obra d'un sol laboratori o d'una sola persona, sinó que és una suma de laboratoris i una suma de persones que han anat investigant, doncs, posem per cas, treballant sobre malària. En aquest cas, ell, quin és el descobriment que va fer Joan Ferrater? S'havia parlat ja de la importància del lector. Un dels primers, certament, seria Richards, America, Practical Criticism, a 1927, que fa un llibre sobre els problemes que tenen els estudiants americans a l'hora de analitzar poesia. I diu, els costa la llengua, no entenen les paraules, s'identifiquen massa, etc., etc. El primer, doncs, de fer-ho en literatura va ser Richards, al 1927. Però Richards no acaba de fer teoria, exposa el treball de camp, és com un treball psicòleg de pedagogia psicològica, però no arriba a fer teoria. La teoria sobre la recepció comença primer pels filòsofs, Gadamer, Ushenko, etc. Els filòsofs són els primers que comencen a parlar de la importància del receptor de la història, és a dir, no només de la història en si, sinó de l'historiador que interpreta la història, és a dir, doncs, de l'intèrpret de la història. Gadamer parla de la importància de l'historiador de manera subjectiva per valorar la història, o Gombrich, per exemple, parla de la importància de l'espectador a l'hora de veure una obra d'art. Aleshores, s'havia fet, doncs, de manera de treball de camp el 27 Richards, s'havia fet en filosofia i s'havia fet en història de l'art, en percepció artística, però en literatura, aquí sí, un dels descobridors, en art també hem de posar Mukharovsky, doncs, als anys 30, però no es tradueix en anglès, ara ja us buscaré la data exacta, fins als anys 60, Mukharovsky parlava d'art, no concretament de literatura. En literatura, el primer que parla històricament sobre la percepció, la recepció del lector, és Joan Ferrater. Aleshores, clar, a vegades ens estranya, doncs, que en aquest cas un català pugui ser el primer en alguna cosa, doncs en aquest cas ho és, En aquest cas ho és, no ens hem de complexar. I aleshores, el 1952, Joan Ferrater publica Aspectes d'una obra d'arte, i el 1960 publica l'Operació de Leer. 60. Els famosos que vindran després, famosos arreu del món, com és doncs Cohen, The Diversity of Meaning, del 62, o Umberto Eco, Opera Aperta, o Lector in Fabula, al 79 i 62. És a dir, Ferrater va abans. Si comença ja el 52, i la majoria d'aquests llibres sobre teoria literària que donen importància al lector, com els d'Umberto Eco, que són els més coneguts per vosaltres, són del 62-79, doncs evidentment s'avança més d'una dècada. Bé, doncs això diríem és el més important, si s'hagués de fer, doncs, aquest periodista és un titular, evidentment aquest és el descobriment de Joan Ferrater. Els seus principis teòrics, ja dic, sempre amb aquesta premissa del seu equilibri. Per exemple, biografia sí o no, sempre que estigui justificada pel text, seguim Riba. Aleshores, Riba serà també, diguem, el model, el model de Joan Ferrater serà molt Riba, Martínez Bonat i d'altres també, però Riba sobretot, i Aristòtil, és a dir, Joan Ferrater és molt aristotèlic i molt ribià a l'hora d'interpretar textos. Biografisme sempre i qual estigui justificat per l'obra, però no psicologia, és a dir, Freud i la part diguem, psicoanalítica, doncs això no li interessava tant. Ara faig un incís, quan alguna vegada adoptaven alguna interpretació d'Uther, del seu germà Carol Ferrater, li pregunto al Joan, home, jo qui sembla molt que hi ha Freud, no? O sigui, ho diu de broma, s'ho creia, i diu, bueno, el meu germà sí que s'ho creia, aquestes coses, i si no li anava bé per fer un poema, ja està bé. Llavors, en el cas de Gabriel, deixem-ho estar, la ironia que li posa el poema Uther, però... que és allò de tornar a la placenta, etcètera, no? Aquesta cosa embarada, eròtico, maternal. Deixant de banda això, que si era real o no, li va servir per un poema, en Joan Ferrater la part psicoanalítica no, perquè dic serveix en aquest cas River. Ara, sí que és veritat que potser per una evolució humana, que tots ens tornem humans, comencem d'una manera més teòrica com ell, i doncs, la gent va humanitzant-se, i fins i tot els dictadors al final arriben a ser uns vellets humans. Doncs Joan Ferrater, quan comença a estudiar en Eliot, diu, a Westland, al 77, diu, no li interessa la biografia, diu al 77, l'incident biogràfic de Westland, de Eliot, no té en ell mateix cap importància, ni cap interès per a nosaltres en la mesura que no pertany a la literarietat estricta, etc. És a dir, 1979, l'incident biogràfic d'Eliot no té cap interès per a nosaltres. El 89 torna a parlar de Westland i diu, de Westland ara no hi veig sinó l'exponent d'una crisi personal provocada per la dona amb qui el pobre poeta havia acabat casant-se i que havia d'abandonar. L'interès biogràfic, doncs, per a mi, és interès primari. Aleshores, doncs, diguem, hi ha una evolució, primer no li interessa la biografia i després sí que la trobo important. Igual que tenim en el cas de Cavafis, doncs que per a ell sí que és important el fet doncs, que Cavafis fos homosexual per comprendre la poesia de Cavafis. La relació que té amb, diguem, si haguéssim de posar, dins, ja dic, és aristotèlic, és Ribià, s'atansen molt als New Critics americans. Ell és molt anglosaxó en els seus gustos, li agrada Eliot, que acabem de citar, per això ho dic. Ara bé, li agrada la part moral que tenen, la manera del close reading, de la lectura apropada al text, molt immanentista, és a dir, anar mirant com fan els New Critics americans, paraula per paraula, de mirar el to, etc. És a dir, un comentari de text, que és el, diguem, ells són uns dels inventors d'aquest famós comentari de text que es dona a l'estudiant, un poema, no sabem res, vinga, aquí damunt de la taula, no? Au, ni història, ni qui és l'autor, res, és a dir, despullat, sense saber l'autor a vegades, ni l'època, ni res. Bé, doncs els inventors d'això són els New Critics, als anys 50, i paral·lelament, perquè diguem, també els francesos als 60 també ho fan. Doncs bé, aquí s'hi apropa Joan Ferrater, però diguem, es distancia, també doncs, aquesta famosa màxima d'Eliot, no? La poesia és allunyar-se, en aquest cas, d'aquesta emoció personal, però clar, primer, aquest escape from the personality, primer aquesta emoció t'escapes perquè primer la sentida, òbviament, aquestes, a vegades hem de completar la idea d'Eliot. Però se separa dels New Critics perquè els New Critics, tot i que diuen que Joan Ferrater era moderat, però no era tan purità com els New Critics americans, ni tan racista, ni tan conservador, etc. És a dir, excessivament aquests crítics del sud americà doncs, són una mica massa, diguem, ultraconservadors comparats, en aquest cas, amb Joan Ferrater, que dic, és més moderat. S'atansa, doncs, Aristòtil, molt, s'atansa també a Mukharovski, també, i en quin punt? Els tres coincideixen, Aristòtil, Mukharovski i Riba, diuen la mateixa cosa. S'ha de, ho dic en paraules de Riba, s'ha de torcer sense trencar. És a dir, la llengua s'ha de torcer però sense trencar-la. Això és el mateix que diu Aristòtil, ha d'haver un petit estranyament, una mica una cosa rara, ho diu Aristòtil tant com fa oratòria com quan fa poètica. És a dir, la llengua ha de tenir una mica una cosa rara, per aquesta literarietat, per apartar-se de la llengua comuna i fer poètica, és a dir, per fer poesia, però no ha de ser totalment estranya. Mukharovski també parla d'aquesta tensió. Tinguem aquest equilibri entre ha de ser una mica, la literatura, la poesia ha de ser una mica diferent de la realitat, però no se n'ha d'apartar del tot. I Joan Ferrater té una expressió molt maca, que diu, els bons poetes, diu Joan Ferrater, els bons poetes no s'allunyen tant de la realitat. Els bons poetes toquen de peus a terra, si més no, amb la punta dels dits, és maco, ni que sigui amb la punta dels dits, és a dir, no està totalment a favor del formalisme o d'una literatura absolutament avantguardista. Li agrada l'avantguardisme a Joan Ferrater? No massa, és a dir, no és precisament, diguem, el seu interès màxim. Per què? Massa exagerats, massa radicals, massa trencadors, massa eixolabrats, etc. Igual que li passa amb els romàntics, encara que els tenia molt llegits, evidentment, no? Com dèiem, el director de la biblioteca, no? que com se pot observar amb l'obra completa, doncs, i els grans volums que té de poesia romàntica, Coleridge potser seria el més, en aquest cas, el més equilibrat, també com ell, i a més Coleridge és un poc com a poeta, però també com a teòric. També els romàntics li poden semblar massa exagerats, no? Aquesta declaració, aquestes declamacions poètiques exagerades, això no, massa. Aleshores, en aquest punt s'apartaria una mica d'aquestes exageracions. Què passa amb el tema de la sociologia? Li interessava el context històric a Joan Ferrater quan llegia? S'ha escrit molt i fins i tot articles que li van fer sobre ells, el mateix Harris, que diu Ferrater néglige le context historique. Sí, és a dir, en principi no li interessa el context històric, és a dir, no et fa una introducció històrica, anem a veure el temps d'Ausias Marc, quin era, qui regnava, etc. No fa això amb Eliot, qui governava, conservadors, no conservadors, laboristes, això no entra així. Ara, tanmateix, tot i no interessar-li massa el context històric, si més no a l'hora de posar-ho, no vol dir que no el sabés, això és una altra cosa, i sempre i quan estigués justificat pel text. I, de fet, tampoc diem, no hem de ser tan radicals perquè ell mateix tenia molts punts en comú, anem a l'època, en 60, amb el realisme històric. Coincidien en coses com la defensa d'un llenguatge intel·ligible, és a dir, un llenguatge que s'entengués. Per això diem, les coses estranyes, rares, avantguardistes, no li acaben de convèncer. Què té de comú amb el realisme històric? Aquest llenguatge comprensible, aquest apropament entre la realitat i la forma, i també ell també valorava molt la idea del sociolecte, és a dir, que els personatges parlessin segons la seva classe social. Això la tança, doncs, als postulats sociològics, que tampoc està tan allunyat dels postulats sociològics. I de fet li interessava molt el model de llengua de Pla i el de Carné, evidentment, perquè Carné li semblava la justa mesura, no?, entre una llengua popular però a la vegada una llengua culta, li semblava absolutament aquesta justa mesura que ell defensava. Aleshores, diguem que seguint Don Riba, ell, i agafant aquesta idea de la pietas de Riba, ha de, un bon poeta, segons Ferrater, ha de fer bons versos, però no n'hi ha prou amb la tècnica, sinó que, diguem, ha de tenir aquest acte d'imaginació, aquesta ànima que ara parlarem, aquesta palpitació, aquesta, ha d'haver una forma interior, anímica, espiritual, que no sigui només pura forma, és a dir, el formalisme purament no li interessa, encara que agafa coses, com ara veurem al final del formalisme rus. Aquesta, us deia que és tradicional amb els seus postulats. Sí, és tradicional perquè defensa la unitat. És a dir, tot i que té coses modernes, com? Cosa moderna com? Defensa del lector. Això és una cosa moderna als anys 50-60, sens dubte ho és. Però també defensa coses tradicionals com la unitat del text. És a dir, la coherència del text. No li agrada els textos deslligats o aquestes lectures deslligades, etc. Defensa la forma interior del text i s'atipa a dir coherència, no? Igual que ho deien tots els filòsofs, no? I sobretot a vegades amb aquestes analogies que fan els filòsofs de l'estètica, doncs això de la recepció artística d'aquest moment que us deia, com doncs, un text ha de ser com una orquestra en la qual hi ha un director, tots els instruments han d'estar units, etc. Aleshores, doncs, sempre tenim aquesta idea de la coherència i aleshores, un bon lector el que ha de fer és trobar aquest lligam, eh? És a dir, ha de trobar aquesta unitat, diguem és la seva... aquesta part, doncs, no pensa que la unitat és coherència, eh? Però ara devem en la part moderna i és només el que diu el text el sentit? No, perquè ara tenim la part moderna, introdueix el que diuen els lectors. I introdueix també, d'una banda, el que diuen els lectors, que ara ho veurem, i també el text en si, ja, diguem, des de fàbrica, el text en si ja surt amb un component d'ambigüitat. És a dir, el text en si ja dona diverses lectures, perquè està en l'ambigüitat de la poesia. En conseqüència, ja el text, en la manera que està creat, si l'ha creat un bon escriptor, ja en ell té diverses lectures, no només ni té una sola lectura, però diguem, han d'estar lligades. Quin és diguem, el paper del lector en aquesta unitat del text? També va guanyant des del 52, va guanyant fins al 70, va guanyant. Primer, el paper que li dona al lector Joan Ferrater és el paper d'identificar aquests signes importants. És a dir, un lector ha de saber quan llegeix què és important per aquesta, diguem, aquest esquelet, aquesta estructura, aquesta forma interna, què és important i què no és important. Aleshores, si un mal lector és el que se'n va per les branques i es deixa el moll del tema del poema. Aleshores, doncs, si diuen és un poema d'amor i comença a parlar de l'amor i què important és l'amor i l'amor que bonic, etcètera, 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 a la millor aquest lector que es deixa endur per la seva identificació perquè ell està enamorat i que bonic és l'amor, no veu que el moll del poema és l'amor però la ràbia contra l'amor i no em vull saber res més de tu, amor. Aleshores, clar, en aquest cas s'hauria deixat la forma interior que sí que parla de l'amor però en ràbia. I aquest lector, diguem, excessivament ingenu, doncs se n'hauria anat cap a la seva identificació perquè ell està enamorat. Aleshores, doncs, això, diguem, en aquest cas Joan Ferrater diria no, fins aquí no, fins aquí no. Aleshores, el paper del lector és oblidem les seves paraules, és la de... cada poema diu posa un problema al lector, és a dir, proposa un problema i el lector el que ha de fer és identificar el valor dels signes, és a dir, ha d'identificar què significa cada cosa, què significa una metàfora, què significa un paral·lelisme, què significa un personatge, és a dir, ha d'identificar-los, igual que fa un científic que identifica, doncs, això és un enzim, això és una proteïna, això és un lípid, etc. Ha d'identificar, classificar els elements que hi ha en un poema, sense por a analitzar, és a dir, en aquest punt és estructuralista, és a dir, per això faig l'analogia del científic, és a dir, ha de disseccionar i tallar, és a dir, evidentment que ho ha de fer. I després ha de veure les relacions que hi ha entre els signes. Aquest és el paper fonamental del lector, sobretot a l'any 60, diu això. Identificar, que ja és molt, identificar i relacionar, això ja és molt. Però després, més endavant, quan fa altres revisions de dinàmica de la poesia, etc., ja introduïs que el lector pot proposar també signes. Aquesta seria la part moderna, amb un límit, evidentment. Però bé, aquest límit el té ell, però també el té Umberto Eco. Umberto Eco, encara que també a Òpera Aperta parle doncs, de múltiples significats que estan de fet en el text, no només al final, que està contínuament en el text, i dona, diguem, dona bastanta llibertat Umberto Eco a l'hora d'interpretar, més o menys seguint el lligam del text, però és clar, quan arriba a ser novel·lista i fa al final les postil·les al nom de la rosa i comença a veure les barbaritats i què li fan i les coses estrambòtiques de parapsicologia i de maçons, etc., que li fan al nom de la rosa, després diu, ei, bueno, pareu lectors, no tant. És a dir, no lectures infinites. Aleshores, el mateix diria Joan Ferrater, no lectures infinites esbojarrades, és a dir, amb una mica de control. I aquí, és a dir, i ara, abans de passar al segon punt, i aquesta forma interior, la recerca d'aquesta forma interior ho llegirem amb dos fragments de Riba molt macos. Un diu Riba que És, agafa l'analogia, però això, evidentment és un poeta, els poetes saben explicar-ho així, amb una metàfora tan maca, el de la moneda, eh? Una moneda, és a dir, doncs un euro val un euro per tu i un euro per mi, i això és un valor estable, bueno, en fi, bueno, tampoc, tampoc, perquè allò és que un euro val més que un altre, però bé, deixant en aquesta hipòtesi ideal que un euro sempre val el mateix, diu Riba que entre l'autor i el lector, els mots a semblança de la moneda en una transacció representen el valor exacte. Aleshores, doncs, d'alguna manera, hi ha una cosa que no te la pots, diguem, des del seu punt de vista, això, és un poema de ràbia contra la mort, no diguis que és un poema que va sobre futbol, no. A veure, hi ha lectors molt radicals que sí, poden defensar-ho, que això va, que un poema de ràbia contra la mort pot anar de futbol, però aquí no entraria ni Riba ni, evidentment, Ferrater. Doncs bé, aquí tenim aquesta imatge molt maca de la moneda i una altra que també de Riba, eh? Que la subscriu totalment Joan Ferrater, que diu que a l'hora de llegir no sap, el que ha de fer el lector és, ha de seguir la hipòtesi de que aquest poema, aquesta obra l'ha fet ell, eh? I ha de perseguir el lector fins al centre de l'obra, si cal, els principis de la seva creació i fer-la reviure. És a dir, s'ha de posar una mica doncs, a la pell de l'escriptor i imaginar que ell ha escrit aquesta obra i en quins elements hauria lligat aquesta obra. És a dir, buscar com encaixa i arribar a aquesta forma interior, diguem, a aquesta inspiració, a aquesta joia que hi ha en el fons del poema. Però fent-ho a través, en aquest cas, de com si es deixés endur, en aquest cas, per Riba, per lector, perdó, per l'escriptor. Però, per això dic que va més enllà, introdueix les propostes del lector, perquè això ja ho havia dit, per exemple, Poulet, als anys 50, Poulet, doncs, en aquest cas és més tradicional, i parla doncs, de deixar-se de buscar el cogito de l'autor. Joan Ferrater, per això diguem, és una mica més modern, diu el cogito de l'autor sí, és el primer, però també el del lector. I què tindria doncs d'aristotèlic? Aristotèlic lligat amb l'aposta, amb la renovació que fa el formalisme rus al començament del segle XX, no? Evidentment té aquestes coses modernes no només del lector, sinó també participa, com dic, en tot el moviment de defensa de l'autonomia del text, eh? És a dir, arraconant l'escriptor en aquest cas, bueno, arraconant, situant-lo, perquè ell és autor, text i lector, els tres. És a dir, no només l'autor, com el romanticisme, l'autor és el geni, no només l'autor, per Joan Ferrater, no només l'autor, romanticisme, geni, no. Víctor Hugo, no. No només això, no només el text com el formalisme rus, poc també, perquè li falta una part de l'autor, i no només el lector com les lectures més radicals actuals que hi ha, eh? De construccions i bueno, lectures radicals de recepció. Ell és suma, autor, text i lector. I com ha referit al formalisme rus, al text, doncs defensa aquesta teoria de l'autonomia del text, l'art com a joc, la plurisignació dels signes, de fet ell ja parla una mica com un formalista rus, una mica a vegades amb aquestes diades signes, això ja és formalisme txec, estructuralisme, és a dir, la manera de parlar ja té una mica d'aquest punt estructuralista, que evidentment també era, no? El paral·lelisme, la recurrència, la literarietat, tot això, la manera d'expressar-se la teoria de Joan Ferrater, doncs ja era doncs, estructuralista. Però ja dic, no radical, és a dir, suma de les tres coses. I en aquest equilibri, i això em servirà per saltar a la segona part ideològica, en aquest equilibri, sí, vaig bé, no? En aquest equilibri arriba a parlar una cosa que és el famós lector ingenu, que clar, a mi em feia molta gràcia. Ell defensava el lector ingenu. El lector ingenu vol dir, però és clar, no totalment ingenu, intel·ligentment ingenu, perquè és clar, l'ingenu, doncs seria el que diu, com ell diu, que diu bajanades, ximpleries, beneiteries, etc. Aquest no li interessa. I el que és totalment intel·ligent, pedant, acadèmic, com tots nosaltres, doncs tampoc no li interessem, perquè massa. Aleshores, ella és l'equilibri entre ingenu i intel·ligent. Clar, jo li dic, això és un lector ideal, a veure, on és aquest? On és? Esclar, i per què li dius ingenu, dius lector ideal? No, ideal no, ingenu. Ingenu. Però bé, en qualsevol cosa aquí tenim l'equilibri entre una cosa i l'altra. Ara bé, si ell s'aparta, i s'apartava, evidentment, perquè ell vivia en un Olimp, si ell s'apartava d'aquest populus, ara estic entrant ja a la part polèmica, ell s'apartava d'aquest populus, el seu àtic olímpic, i no li interessava les ximpleries ni les bajanades de polítics i gent normal, etc. Això se n'apartava, però també s'aparta de l'acadèmia, tot i que ell formava part de l'acadèmia, o millor dit, no s'aparta de l'acadèmia. Ara entro aquí, l'acadèmia l'aparta, gràcies a Déu la Universitat de Girona l'acull com s'havia d'haver fet quan va arribar, als anys 90. Si l'acadèmia l'aparta, ell on està? Perquè no està ni a baix ni a dalt. Bueno, a dalt, no sé si l'acadèmia està a dalt. Però, ni aquí ni allà, fem-ho horitzontal. On el posem amb ell? Aleshores, per això s'ha dit moltes vegades dels germans Ferrater, i entrem ara a Joan Ferrater, era una persona molt independent i de fet incòmoda, perquè on està? Ni un lloc ni en un altre, i ell tenia un caràcter molt marcat i tenia un caràcter potser difícil, molt... Era molt afectuós, oi, no, Jordi? Era afectuós, però a la vegada, doncs, si no, havia molts que si no em passava, no em passava, i per una coma podia perdre una amistat. I jo cada vegada que anava a casa seva pensava, bueno, doncs hosti, jo també faig faltes, escolta, doncs algun dia em retirarà l'amistat, i després deia, no, tu no, passa. I aleshores deia, bueno, dic, a la vegada ets arbitrari, és a dir, per què a mi me permets, doncs això, que pugui dir, doncs per cas passillo, no ho dic, però imaginem-ho, no? I amb un altre no, no? Doncs bé, però deixant de banda doncs, el seu caràcter, que es va veure, diguem, aquest seu caràcter, irònic, sarcàstic, que es veu, evidentment, a la seva poesia, com esteu analitzant, i es veia a les seves columnes, que tant li agradaven a les columnes que feia al diari. Aquest és un caràcter, diguem, independent, no en els termes de, que avui dius, Joan Ferrater independent, independent no en els termes que avui se diu independent, i això evidentment li costaria, i ja li va costar, i aquí entro, ja li va costar com va arribar al seu caràcter, igual que el Gabriel Ferrater, és a dir, el Gabriel Ferrater, clar que els germans Ferrater eren catalanistes, però no independentistes, aleshores no ho serien ara, vaja, posaria l'home al foc que no ho serien ara, bueno, encara que bé, ha evolucionat tants polítics i tanta gent que potser sí, potser no ho hauria de dir-se perquè molta gent ha evolucionat. Però com es veu això, diguem, quan l'acadèmia rebutja, això és la primera que ho dic en públic, ha d'haver unes primícies, quan es veu clarament, és a dir, bueno, se l'invita, l'invitem a la Universitat de Lleida, evidentment, se l'invita, en aquell moment doncs era molt amic de en Jaume Vallcorba i ell era professor allí, aleshores ve, Joan Ferrater només arriba, etc. Però diguem, podria haver tingut una càtedra com a mèrit, etc. Era una cosa esperable, era un savi, és a dir, a veure, ve Joan Oró, un científic, a Lleida li fan un institut, Joan Oró, a veure, no tenim tants savis al nostre país, malauradament. Aleshores, jo el 1992, després de dedicar-me uns quants anys de la meva vida a Gabriel Ferrater, aleshores entro i dic, bueno, doncs ara Joan Ferrater, que també és molt interessant i a mi m'agrada la teoria literària, més que la poesia, no m'he dedicat mai a ser poeta, de moment, no sé si mai, però penso que no em va amb el caràcter. Aleshores, però bé, potser tinc la debilitat de galla. Aleshores, doncs, de moment no. Aleshores, doncs, m'interessava molt la teoria literària, perquè de fet no passava com amb ell. Sí que escrivia, però de fet m'agradava més ser lectora. Coses, clar, si t'agrada més llegir que escriure, al final te'n vas cap a la teoria, perquè els intèrprets és el que tu fas contínuament, no? Aleshores, em dedico, doncs això, un any, dos, etc., bastants anys, a l'obra teòrica de Joan Ferrater. I faig aquest primer article seu, Els marges, 1992, i és la primera vegada que surt alguna cosa sobre Gabriel Ferrater, sobre Joan Ferrater, diguem, d'una manera, no la primera vegada, perquè havien sortit alguns articlets, però no d'una manera aprofundida. Això podria haver estat una altra tesi doctoral, però ja n'havia fet una, evidentment, no n'havíem de fer dues. Aleshores, què passa? Ah, sorpresa! No per mi, bueno, no, no per mi. Surt als marges, però en lloc de donar-li, en lloc de donar-li el relleu, el primer article, és a dir, un homenatge finalment a Joan Ferrater, hauria d'haver estat portada, és a dir, si sos un natxar, hauria estat portada. Article de Joan Ferrater, eh? Posen aquest article de Joan Ferrater, eh? El posen a darrere de tot, en lletra petita, com si fos nota a peu de pan, i li diuen notes. Hòstia, quina emprenyada vaig agafar. Enorme, enorme. Això que érem amics amb l'editor d'aleshores, no sé si hi ha algú aquí dels marges, això que se suposava que érem amics, i per això es va disculpar per mi, no va per tu, clar, no va per mi. És a dir, jo en aquest cas era simplement la transmissora. Eh? Però era un lleig que se li feia al Joan Ferrater, el col·loquen a notes amb lletra petita, que déu-n'hi-do llegia això, déu-n'hi-do llegia això amb lletra petita, perquè és un munt de pàgines, i posen, bueno, el Ballar me sembla bé perquè la ironia va fer la tesi i tal, la ironia no passa de moda, me sembla bé. Ara, que posin com a article principal l'obra de Pierre Reverdy a Catalunya, o sigui, de veritat, Pierre Reverdy es podia haver esperat. És a dir, qui entrava com a gran notícia era la presentació de Joan Ferrater, i me'l posen a darrere, i no només, i no la primera nota, és allò, anem a més l'acadèmia, anem tirant a fora, sinó que nota, posen al davant una cosa de contraband de Josep Pla, que també es podia esperar. Eh? I aleshores ja, si ho busques i ho busques, ho trobes. Aleshores, clar, això són coses concretes, eh? No he tornat a publicar mai més els marges, sí. Penso que he tret l'amistat amb l'Ansa. Érem amics, eh? Se suposava, amb el director. I això són proves concretes de com amb un gran intel·lectual, doncs en lloc de posar-lo doncs, al davant, doncs el poses enrere, etc. Doncs això seria... que no s'ho mereixia, evidentment, el que s'ho mereix és com Víctor Obiols, que li va fer una tesi doctoral, i totes les que vinguin, això es mereix, un programa de televisió, si és que se'n fa, es mereix aquest curs. És a dir, estem parlant d'un intel·lectual important, eh? És a dir, Umberto Eco a Bologna, evidentment no el posaran amb una nota allí apretadeta, eh? És a dir, és un intel·lectual de Bologna, aleshores, doncs, aquest és un intel·lectual de Catalunya que havia d'estar a primera pàgina. I ja, en els 10 minuts que he quedat, 8, haurem de parar un moment, en els 8 minuts, quina influència han tingut? A veure, quina influència han tingut els Ferrater, o Joan Ferrater en aquest cas? A veure, Joan Ferrater... A veure, Gabriel no n'ha tingut tota, perquè no sóc poeta, així que no ho va aconseguir. Però tant l'un com l'altre, tant Gabriel com Joan, diguem-ne, van influir perquè em van obligar i ensenyar a llegir molt. És a dir, eren persones tan llegides, tan poliglotes, tan cosmopolites, que aleshores, si els volies entendre amb ells, havies de llegir el que ells havien llegit. I clar, el que havien llegit era meravellós, és a dir, era una guia de lectura dels millors escriptors que hi ha hagut mai. Això, doncs, clar, em van influir amb la idea de si a mi ja m'agradava des de sempre llegir molt, doncs amb ells més encara. És a dir, això encara, és a dir, vaig seguir en aquesta idea de molta lectura. A nivell teòric, Joan Ferrater, bueno, jo en aquell moment era una mica més radical, eh? Ell me semblava, ja l'era mon pare, ja me semblava l'altra generació, una mica més conservador. Clar, jo era més radical, feia deconstrucció, ell me semblava massa moderat per a mi. Feia teoria de la recepció, múltiples lectures, aleshores, ell se'n reia de mi, perquè clar, també era més joveneta, bueno, ella tira més radical, però, diguem, el defensava i em semblava, en aquest cas, un pare, diguem, molt ferm, amb el qual, evidentment, vaig aprendre molt. I on millor ens enteníem era, diguem, en la part formalista, en la qual, evidentment, coincidíem totalment, i en aquesta defensa del lector. A nivell ideològic, tant de l'un com de l'altre, aquesta independència, o, a veure, jo he tirat cap a la novel·la, bueno, aquí sí que en Gabriel Ferrater, bueno, això diguem, és una broma entre Gabriel Ferrater i jo, Gabriel Ferrater va escriure una vegada en un report, deia, se carregava un llibre, i deia, és que l'especulació immobiliària no es pot fer mai cap bon llibre. I vaig pensar, ah, no, doncs mira, ara ho farem. És a dir, i doncs vaig fer una casa per compondre. Bueno, realment va ser una mica, ja el tenia al cap, no? Però en qualsevol cas no hi ha un tema dolent, això és el que vull dir. I ell, de fet, segurament ho va dir, també ho creia, no? A nivell de posició ideològica, aquesta independència, possiblement, potser ja la tenia, ells me la van emfasitzar, eh? potser hagués estat igualment independent sense la seva presència, però en qualsevol cas, diguem, el seu caràcter, sí, potser sí que me va influir, com a mínim l'he defensat sempre. En qualsevol cas, el Gabriel Ferrater, no ho vaig conèixer en persona, en aquest cas el Gabriel Ferrater, era una persona molt afable. Potser el Joan Ferrater, tot i ser molt tendre, potser hi ha moments que tenia més mal caràcter, jo també el podria treure, si vull, intento reprimir-me'l. I doncs això. La seva misantropia, a veure, tenia molta raó de ser misantrop, perquè per relacionar-te amb segons qui més val no relacionar-te amb ningú. Això ja ho tinc clar, no? I de debò, tot el que deia tenia raó, però l'únic que va fer és crear-se enemics. Aleshores, començant pels veïns, fins a tota la política i la nació catalana. Aleshores, a vegades potser més val callar i doncs això, no crear-se tants enemics, però en qualsevol cas l'entenc. L'entenc. El que passa que el problema és que per això te crea mala maror. És a dir, el problema d'estar en contínua efervescència a la contra, doncs això, els altres s'ho mereixen, les crítiques, però el problema és que després a tu se te remou. Aleshores, si poguessis fer les crítiques i oblidar-te'n com un jutge, pum, ja està, no? Però el problema és quan se te remouen, no? I aleshores, clar, al Joan Ferrater evidentment se li remolla, i aleshores sí que se li remoien també les crítiques, vull dir que li feien mal, és a dir, estar aquí al darrere amb una nota no va dir, oh, m'és igual estar al davant que al darrere, és a dir, a veure, no som tan cristians, Aleshores, doncs sí, això va ser lleig. Doncs tu m'has preguntat abans per què no s'ha tornat a reeditar això, doncs jo que ho reeditaria, doncs això, amb un llibre enorme, daurat, per posar-lo a les biblioteques, per ell, perquè s'ho mereix així. Molt bé, doncs amb això acaba la meva intervenció.
Molt bé. Moltes gràcies.
Una d'orgull local. No, l'any 1986, els estudiants de Filologia Catalana de la Universitat de Girona, entre els quals hi era jo, Bruna i en Salvador, no? Li van demanar al nostre professor Salvador Oliva que convidés en Joan Ferrater.
Els estudiants hi van demanar?
Els estudiants, quan encara eren en el col·legi universitari. I van venir en Joan Ferrater i en Jaime Quil. I en Joan Ferrater no va voler parlar perquè hi havia en Jaime Quil. Per tant, la xerrada la va fer en Jaime Quil de Vietma, i llavors ell va intervenir en els debats. Només ho dic com a postila, perquè tot té una història.
Sí.
I clar, aquí en Salvador Oliva, que avui no hi és, però té un paper primordial.
Jo vull fer tres postiles i la tercera va perquè... vull dir, interessadíssim molt en el que has dit, però m'ha vingut al cap aquestes tres coses. Una és que el lector de bona fe que en deia, el lector ingenu, sí que existia com a projecció d'ell, estava assegut a la mateixa butaca que aquí. Em sembla. Però vaja, és evident que és una construcció mental fal·laç, perquè vaja, perquè el tipus no existeix. Existeix el tipus, perdó, però l'individu, l'espècie mental. Dues, quan deies això del context històric, és evident que ell el tenia en compte per ell, però que no ho feia servir de cara a explicació. Però recordo molt que ell deia sempre, quan llegia novel·la del 19, que llegia una novel·la del 19 per ell era complicadíssim, sobretot les primeres pàgines. Perquè agafava, per exemple, una novel·la de Jane Austen, i en les primeres pàgines s'hi podia triar molts dies, perquè el primer paràgraf o el segon sempre surt, tenia una renda anual de tantes lliures. Llavors, ell havia de fer tota la investigació pertinent per saber exactament això que volia dir traslladat en el seu cap. Per tant, si era rica, si era pobra, i això de cada personatge, fer-te la construcció, i això és naturalment el context històric. I després l'altra cosa és el director dels marges, vaja, si no m'equivoco, el mateix director dels marges que era amic teu i que va publicar com a nota una cosa que era evidentment un article de fons, és també en bona part el responsable del fons bibliogràfic de Joan Ferrater, sigui ara a la Universitat de Girona, involuntàriament. Perquè va ser la mateixa persona que va anar a negociar en nom del Centre de Lectura de Reus amb en Joan Ferrater la donació dels seus llibres al Centre de Lectura de Reus i va aconseguir enllistar-se amb en Joan i que per tant en Joan digués de Reus mai més.
Ah. Ah, pensava que ell havia... Quan has començat la frase pensava, ah, mira, gràcies a ell la Universitat de Girona està això. En el sentit de dir, vinga, us ho donem a Girona. Ah, ah.
Coses que passen,
sí. De tota manera, en Joan Ferrater serà recordat no només a Girona, i altres persones doncs, que no ens en recordarem ni com es diuen. Aquesta és la diferència.
Sí. Una pregunta molt... si no m'equivoco, Humberto Eco no cita mai Joan Ferrater.
No.
I en canvi cita l'obra del lector de Castellet.
Sí. No sé.
I sempre que he llegit Humberto Eco he pensat que era, no per un refregit, però era una recuperació d'idees que apareixien a l'Operació de Nèria Dinàmica de
l'Operació. Exacte.
Saps si...
No.
Perquè aquest silenci em sembla una mica també...
A veure, sempre poden dir que no ho coneixia.
Però com és que cita el llibre de Castellet, que té un títol, que realment és un títol que podria ser de Joan Ferrater, l'obra del lector, però que després el contingut del llibre de Castellet no s'adequa gaire.
No, 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 no.
Però com és que Humberto Eco cita l'obra del lector de Castellet
i
no cita...
Potser no ho coneixia, no parlarem de mal, fer tu mateix trobar aquests articles...
El Joan segurament no li he dit que el títol és vell.
És que ho sembla, no?
Però ja no ho sé, no ho va dir, però... En qualsevol cas, el cas del Castellet, el Castellet havia estat traduït a Itàlia i a través de la seva feina editorial formava part... Vull dir que tenia públic a Itàlia, a Trinelli i a Inaudi, des de molt bona hora, i em sembla justament que l'hora del lector, si no tot, almenys parcialment havia estat traduït. I també li van encomanar una mena d'antologia. Vull dir que era un personatge més o menys notable
en Itàlia. Exacte. Jo penso
que el Joan sempre es queixava que l'Operación de Ver és un article de revista sàvia, però de difusió molt limitada. Després surt un llibre que va sortir quan en Joan ja era al Canadà i que va sortir, si heu vist mai La Fe de Rades, La Fe de Rades són 50 pàgines.
Sí, sí.
Un llibre que per aquella carta que hi ha penjada a la pàgina web amb en Carlos Barral, que en Carlos Barral contesta en Joan dient-li fes el favor, venia de l'emprenyada majúscula que va agafar en Joan perquè les proves no les va corregir ningú. En Joan va decidir que era culpa d'en Joan Petit, que era el responsable de fer la correcció, que en Joan Petit estava molt malalt i no ho va fer, però vull dir que en Barral que hauria d'haver encomanat algú altre, aquestes coses que passen. Per això també va fer que el Pratt Indilier, que en Joan tenia planejat com un llibre que li havia de servir per obrir les portes arreu del món en el camp de la crítica internacional, perquè pensava enviar-lo aquí i allà, per allò, i va ser un llibre que ha decidit existir.
Són els tots exemplars, no?
Clar, fins que va tornar... No, els tots exemplars era el Carles Riba avui.
Ah, sí, sí.
No, però l'Operació de Ver és un llibre que es va promocionar poc i per això va fer després Dinàmica de la Poesia, que reabsorbeix l'Operació de Ver. I és a les propies, a l'endemig. Sí, quan va sortir l'Operació de Ver encara hauria estat dels pioners. I quan va sortir Dinàmica de la Poesia ja havien començat a sortir els Ecos i Compagnia.
En aquestes cartes, per veure, Jordi, hi ha... O sigui, em sembla que es diu, ara no me'n recordo, però com que quan es va enfadar tant per això de les proves, que es faria una altra edició amb les proves que ja havia corregit amb tot aquell temps que passava per mig, i no sé si es va acabar fent o no es va acabar
fent. Es va fer una fe de rades llarguíssima, era un exemplar segur, i després es va fer al cap dels anys la revisió de la poesia de 35 o 6 anys.
Molt bé, moltes gràcies.
Volia comentar una cosa respecte a això que ha dit al final ella, del caràcter, doncs bé, és veritat, era, a vegades, quan escrivia, podia ser en les carregades bestials contra algunes persones, però jo crec que també, jo crec que el que li passava amb ell una mica és que era, no suportava els mals lectors, sobretot els que ara, dintre del món de l'acadèmic. I en part, el que deia, bueno, potser hauria sigut millor callar, sí, però és veritat que aquesta marginació que el van sotmetre, en part, jo crec que ve també del fet que va deixar en evidència la mediocritat de bastants crítics o professors del nostre mitjà. Aleshores, això li rebentava molt i clar, els altres també es veien una mica retratats davant d'un treball tan brillant com el que es podria dir que va fer el Joan. No? Aleshores, jo crec que això també és una mica retroalimenta. Ell els marginen, ell reparteix, però, per exemple, tinc una nota d'aquesta darrera que no val que la tregui, però el Robert Archer, l'editor de Bruges Mag, que era bastant dolent, i alguns articles dels quatre del diari personal va ser molt dur amb l'Archer. Però era dur, però és que anava traient un darrere l'altre tots els errors de l'Archer. Però més endavant va arribar a escriure, diu, Robert Archer, a qui no em sap cap greu de reconèixer en qualsevol cas que dec, fins i tot quan no hi estic d'acord, més del que fora capaç de dir. És a dir, també hi ha la coherència i la dignitat del Joan de dir, aquesta persona el que ha fet és excitar-me per rebatre el que està dient, que jo crec que està malament. Però no ho menysprea, tampoc. És a dir, sí que té aquest to iònic quan reparteix a Moles o a l'Ola Maria, o al Robert Arts concretament, però jo crec que ho fa per un tema de coherència i de... És una persona molt, molt honesta en aquest sentit, trobo, no? I clar, això fa mal aquí.
I no l'he tornat amb la mateixa moneda perquè en l'edició última de l'Archer de Lucia Smart, a la bibliografia, llegir Lucia Smart de Joan no hi és.
Evidentment
no és.
Evidentment. Però és que per l'Archer es preveia això com uns atacs personals. Sí, sí, sí. Jo li vaig fer una ressenya de l'antologia i vaig parlar amb ell i és que això és un atac atòmic, no? M'estic carregant la teva edició perquè vaig millorar els errors que creia. Clar, si quan fem crítica o fem història de les literatures no podem enumerar els errors de les coses i ho justifiquem, pleguem, no? No té sentit.
Sí, jo penso que aquí, ell, molt sovint, el que feia de professor, és a dir, ell feia de professor i a la millor li hagués posat, jo què sé, un excel·lent a l'Arxes, però a aquest excel·lent, primer dient-li, però falta això, falla això, això està mal escrit, etc, etc, és a dir, típic d'escriptor, de tribunal, pam, 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 pam. Però bueno, el conjunt està molt bé, tens bona nota. Ara, aquesta bona nota, però acompanyada dels errors que s'han d'esmenar. No? Jo penso que en aquest punt, per això era honest també. No?
Sí.
Però sí, era diguem, un professor puntillós, sí. Molt primer.
Jo quan vaig fer la tesi, em va demanar que em digués un exemplar, perquè no era el tribunal, i se la va llegir, al cap d'uns dies em truca a casa i diu, està molt bé, però fa dues hores, moltes coses. I a veure, un altre s'ho pren malament i diu adéu, no? A mi m'ha semblat estimulant i algunes coses no hi estava d'acord, evidentment, però no sé, crec que forma part del debat literari, del debat, o hauria de formar part del debat universitari, aquest joc, és una mica d'esparring amb les persones que realment valores, no?
Uh-huh.
I això a vegades es troba a faltar, això és veritat.
Molt bé.
És curiós això de l'acadèmia, jo és que no em sento gens acadèmic, però és curiós que en Claudio Guillén es va fer una operació. Si quan Claudio Guillén torna, se'l porta a la Pompeu Fabra, se'l fa catedràtic de literatura comparada, se li fan uns llibres, uns homenatges... És curiós, quan tu dius pot semblar que no, que potser en Joan... Però és que sí, és que realment amb altres persones, i Claudio Guillén em sembla molt bo també, però quan Claudio Guillén va fer una operació institucional de reconeixement acadèmic. I amb en Joan Ferrer,
no?
Per dir-ho tot, hi ha això que heu fet a Girona a través d'en Salvador de convidar l'equip i en Jordi Llobet, a l'Institut d'Humanitats,
sí,
li va organitzar un curs sobre Lucia Smart, com els quants dels que com aquí ens vam conèixer. I prou. No fem res més. Ara, perdona, una altra qüestió divertida, vaja divertida, que a mi em diverteix, és amb el que deies del cas de l'Eliot, que primer el 77 diu la biografia no ens interessa per res, després diu, no pots deixar de pensar en com torturava la dona de l'Eliot, el pobre Eliot. El pas següent és que Eliot li va deixar d'interessar perquè estava fart dels problemes d'Eliot amb la dona.
Sí.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé.